Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, amics i amigues de Les Ones. Tornem a estar aquí una altra vegada per parlar d'allò que ens interessa més, de coses relacionades amb la literatura i amb la llengua. A veure, què t'ha cridat l'atenció esta setmana, per exemple, Josep Maria?
Mira, jo us recordaré també un fet, si més no curiós. L'11 de febrer de 1858 està datada l'aparició de la Mare de Lourdes, a Bernadeta. No parlaré del fet, diguem, en si religiós, sinó del procés que va patir aquella pastoreta, per part de les autoritats eclesiàstiques, perquè li preguntaven amb quina llengua havia parlat la Mare de Déu. Perquè si la Mare de Déu no parlava en llatí o en francès, la
ja
resta no podia ser. No cal dir que ella només parlava el que en diuen patuà, que és l'occità, i per tant, si li hagués parlat una altra llengua, no hagués entès res. Per què ho dic, això? Perquè de vegades, des dels poders, es vol projectar una manera d'entendre la vida que no és la real. Quan ell li diuen, i no t'ha parlat en francès? No. I en llatí? Tampoc. Al cap i al fi, la Mare de Déu, quan va parlar al seu fill, no li parlava ni en grec, ni en llatí, sinó que li parlava en arameu, tampoc ni en hebreu. Bé, a Tom, torno a dir, perquè també les llengües minoritzades pateixen aquesta doble mirada, diguem, si no vull dir més preu, d'un poc...
Bueno, s'utilitzen una mica per defensar arguments polítics, no? Sí, sí. I a tu, què t'ha cridat l'atenció, Joan?
Mira, a mi, estos dies m'ha cridat l'atenció que fa uns quants dies va ser el dia del punt volat. I a mi el tema del punt volat és un tema que sempre m'encanta, perquè és com una originalitat del valencià català que a d'altres llengües no el trobes. Bueno, sí que el trobes a d'altres llengües, ara ho comentaré a quines, eh? Sí. Val? De fet, el punt volat s'utilitza com a signe diacrític en valencià o català, entremig de dues L's, quan estes estan geminades. No? I és aquell punt que s'escriu a la meitat de l'alçada de la L, no a la part baixa, sinó a la meitat.
Bueno, en realitat el que simplement demostra és que allò s'ha de pronunciar amb una L doblada.
Exactament.
Vull dir que té tot el seu sentit.
Sí, però s'ha anat perdent aquesta pronúncia, s'ha anat perdent, i la veritat que parlar-ne i recuperar-lo està molt bé. I no és una característica exclusivament del català o valencià, perquè hi ha moltes llengües que el tenen, com per exemple l'occità, el francès, el provençal, el georgià, el grec, el japonès. Vull dir que un, quan el veu, pensa que és algo molt propi, però realment hi ha moltes altres llengües que també el tenen i el comparteixen, fins i tot el xinès, el llatí o el sard, no? Vull dir que hi ha moltes llengües que el tenen. Res, només volia comentar això del punt volat, que sempre li trobo un encant una mica poètic.
Bueno, és que és poètic, que és romàntic, sí, és bonic, sí.
Amb la C trencada és la marca identificativa de...
Sí. D'una llengua, de l'ortografia d'una llengua i la pronúncia. Bé, doncs passem al tema de la setmana. El tema són les dones a la literatura, perquè darrerament, segur que ho heu observat tots, hi ha una gran profusió de llibres, especialment de novel·la, escrits per dones. I això, que a dia d'avui és el pa de cada dia, fa uns anys això no era així. De fet, fins als anys 70 no van haver dones escriptores que reivindiquessin el feminisme o la feminitat o el paper de les dones, cosa que avui dia és molt, molt freqüent. Jo m'he fet aquí un petit guió de llibres que han sortit darrerament, tots escrits per dones. Per exemple, Et vaig donar els ulls i vas mirar Les tenebres, de la Irene Solà. És una faula, el llibre fosca, de lectura molt exigent, que contrasta amb La llum de Canto Jo i La muntanya balla, que ja sabeu que va guanyar el Premi Rodoreda l'any 2019 i que ha tingut molt, molt d'èxit. Penso que Canto Jo i La muntanya balla és molt millor que aquest segon llibre. però bueno, això sempre va a gust del lector, clar, no es pot clar, dir clar, mai, sí. No es pot afirmar mai. Després hi ha Biografia del foc, de Carlota Gurt, és un llibre de contes, però a mi em va agradar molt Sola, el llibre de Carlota Gurt, i en canvi este pues no tant. Després hi ha Massa deutes amb les flors, de Yolanda Bataller, que és la directora de la llibreria Ona de Barcelona, i és tertuliana a la televisió. I ja sabeu que el fet de ser la directora d'una llibreria...
Yolanda, perquè a més és molt... molt extrovertida,
sí.
Molt...
Ser la directora d'una llibreria Ona, ser tertuliana de la tele i ser una persona tan extrovertida sí, i tan efusiva fa que vengui molts llibres independentment de la qualitat literària que tinguin.
Que no vol dir que sigui dolenta.
No, no, jo no he dit res. De fet, este concretament no l'he llegit. El tinc començat, és que jo tinc molts llibres començats i després pues, ve de canto per un o per un altre. Bueno, després hi ha Estimada Gris, de Sílvia Soler. Sílvia Soler és una escriptora que té publicats un munt de llibres.
Un bon, sí, un bon grapat.
Molts, molts. Sí. Després hi ha Lo mig del món, de Roser Bernet, perquè això és un llibre de reflexions, no és una novel·la, és per una mica repensar la comarca del Priorat. És una mica el que vaig fer jo amb la Guia sentimental, però del Maestrat. No és el mateix, no. Però està en la línia de reivindicació de la comarca, d'amor a la comarca, etc.
Però està molt bé que les dones escrigueu llibres com estos, no? Perquè pareix un territori que havia estat
exclusiu dels
homes. I el fet de que les dones us poseu en aquest camp és una cosa clarament positiva, trobo jo.
Després hi ha Les nostres mares, de Gemma Ruiz. És una escriptora que té molt, molt d'èxit.
Sí.
L'he llegit, he llegit este
Acaba Wending.
Exacte, i l'anterior...
la primera, penso.
Aquella era la primera. Sí, també d'una persona mediàtica, una periodista, cultural, etc. Després hi ha Com el so d'un batec en un micròfon. Este no l'he llegit encara, de Clara Queraltó, que és el Premi Anagrama de Novel·la 2023. I, bueno, també a considerar. Després hi ha Casada i callada, de Emma Zafón, la valenciana de Llucena, etc. Ara, el dia 30 de gener, se sabrà el guanyador o la guanyadora del Premi Òmnium, perquè les nominades són tres dones. A casa teníem Un himne, de Maria Climent, La mestra i la bèstia, d'Imma Monzó, i una vegada va ser estiu La nit sencera, d'Elisabet Riera. I dos novetats europees que vull destacar. Escrits per dones, també, per suposat. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tibuleac, tan poètic com ho és el títol, molt, molt recomanable. I un altre llibre, de Delfín de Vigan, que és aquella escriptora francesa que posa la seva vida en literatura. Ha parlat del tema de l'anorèxia, dels infants, etc etc. L'últim llibre és Els nens són reis. I bé, dir, ja per acabar, que a l'eufòria aquesta escriptora femenina dels darrers anys contrasta molt amb la d'abans. Hi ha un llibre titulat Com destruir l'escriptura de les dones, de Joana Rus, on fa una anàlisi d'estratègies contra la literatura escrita per dones. Doncs aprofita i comenta-la ara.
Realment, és un llibre que està molt bé perquè ja fa anys, i per sort ara actualment això no passa, ella explica en aquest llibre com de quina manera la societat descarregava a les autores femenines. I aleshores fa un recull de frases que s'utilitzaven amb una certa freqüència i que dius, ostres, la cosa té palendengues. No? Frases com, per exemple, no ho va escriure ella, però sí que és evident que no ho va fer, o va escriure ella, però no hauria d'haver-ho fet, o ho va escriure ella, però fixa't sobre quines coses va escriure, o, per exemple, ho va escriure ella, però només en va escriure un, o va escriure ella, però no és un artista de veritat i no es tracta d'art autèntic, o d'altres, ho va escriure ella però algú la va ajudar, o també ho va escriure ella però és una anomalia, és a dir, sempre darrere del ho va escriure ella hi havia un però, hi havia una història al darrere que minimitzava el valor que tenia aquell llibre o aquella obra, no?
Bueno, recordar el cas de Mary Shelley, l'autora de Frankenstein, per exemple.
Sí.
Una obra universal, llegidíssima, importantíssima. Pues, durant molt de temps se va posar en dubte que l'hagués escrit ella pel fet de ser dona.
Hi ha també una d'aquestes, no sé si ho diu el llibre este, que a vegades hi ha una mirada andrògina, molt androcèntrica, en què les coses sèries escriuen els homes, les dones escriuen coses més de sentiments, com i per tant només són llibres per a dones.
Sí.
Exacte.
Este menys pregut, diguem, pel tipus de gènere, pel tipus d'estil, pel tipus de contingut o temàtica.
De fet, l'assaig l'atribueix normalment als homes, no? I la novel·la a les dones. Per què? Perquè l'assaig parla de les realitats.
Sí, ja, però cosa que no és certa.
Hi ha
assajos de dones que són absolutament extraordinaris. Només per posar un exemple, la Susan Sontag, per exemple, doncs va fer uns extraordinaris llibres d'assajos sobre la fotografia, etcètera. Sí.
Esta mirada, diguem, de biaix, de considerar que les dones només escriuen sobre sentiments, és un tema molt ample. I hi ha una altra que ja va reivindicar la Virginia Woolf, que exigia per a les dones una renda mensual per poder mantenir i un espai propi per crear.
Una habitació
una pròpia. Una cambra pròpia.
Sí, exacte.
Si els homes ho tenen, doncs perquè no també les dones. Seria una manera també que més pronta s'hem pogut accedir, perquè de fet tota la cura va tindre lloc, se va carregar les dones. I aquí vull fer també una altra referència, que una de les coses que també es diuen és que, sí, però de dones no hi ha ni un Shakespeare ni un Cervantes. Com si Shakespeare, diguem, no hagués tingut una dona al costat que li va criar tots els fills.
Exacte.
I ell tranquil·lament va poder...
Exacte.
Això està molt, molt ben explicat a la novel·la Hamlet.
Hamlet.
És així, diguem, de la Maggie O'Connor, no?
Maggie O'Connor, sí.
Sí, sí. És evident que en aquella època les dones no pintaven res absolutament, i per tant, per més brillants que fossin, no suraven.
I les dades actuals, així no ho demostren. La major part de lectures són d'homes. La major part de persones que formen part de la lectura són dones.
Sí.
En definitiva. Una cosa per acabar. Com heu comentat la literatura i dones, que veiem des de desembre, sempre penso, digueu que estic llegint, i casualment llegia tres llibres de dones. Estava un poc portant els votats de Nadal, i us vull comentar perquè un és de tu, Casada i callada, vaig assistir a la presentació que em va fer Traiguera l'autora, la Emma Safon, un cognom que també... Safon,
de Safon, ja sí, de la Font,
En què denuncia la situació de la dona en el postfranquisme, que va tardar molt en poder surar, diríem. El segon va ser d'una autora de Vila-real, La Port de la Bèstia, de la Anna Moner. És un llibre...
Moner o Moner?
No sé, potser sigui Moner.
A Barcelona n'hi ha
molts... Sí, Moner.
Que s'escriuen amb un net.
És veritat, és així. Perquè també el gènere de la por també semblava exclusiu dels homes.
Sí.
O el gènere, diguem, de...
O la ciència-ficció.
Sí, ciència-ficció. També era una d'aquestes etiquetes que es mantenien.
Sí, sí.
I en aquesta obra, l'autora juga amb dos personatges, una adolescent, Emily, i un personatge, diguem, més cruel, Minotaure, que es dedica a assassinar dones... reproduint quadres renaixentistes en què apareix una dona. L'autora també és pintora i, per tant, això ho aprofita molt bé.
És un llibre juvenil?
No. La Port de la Bèstia. La Port de la Bèstia. Té aquesta dualitat dels dos narradors, la protagonista i la protagonista, però vull dir que també ho diria per això, perquè no cal que sigui un home el que... un Lovecraft, per exemple, el que ens inquieta amb la lectura.
Sí.
Un poc per trencar.
Bueno, un exemple curiós en aquest sentit és la... l'autora de Harry Potter, ara no surt el nom.
La Rowling.
L'autora de... Aquí tenia apuntada esta, i l'Astrid Lindgren, que és l'autora de Pipi i Calçallà.
Exacte.
Això no fos important, com si això és una cosa de criatures.
Sí.
A vegades la literatura escrita per dones pateix el mateix estigma que els que són autors juvenils.
Sí, també.
Cada un pot ser el que voldrà, però no cal que sigui d'inferior qualitat. Evidentment, l'obra aquesta de la J.K. Rowling, així ho demostren.
És un exemple.
Sí, és un exemple. Bueno,
el tercer llibre que estava llegint va ser A casa teníem un himne, que abans també l'ha comentat
la Maria Climent.
I que a més tinc una referència perquè coneixia el seu pare, en fi,
sí.
I són les tres que...
Crec que viu a Amposta,
sí,
no?
Sí, viu a Amposta, sí. A Deltebre.
Sí, sí, sí.
Oh, Deltebre, perdó.
Sí. És Ampostina, sí. Però viu a Deltebre.
Jo, sí. Jo, per canviar una miqueta, diguéssim, l'enfocament que li hem estat donant a Estara, volia comentar que... La visió feminista o el feminisme com a tal a la literatura catalana doncs es va incorporar a partir dels anys 70 i 80 amb autores com per exemple
Montserrat Roig,
sí, sí. La Maria Mercè Marçal, la Carme Riera...
Isabel Clara Simó.
Exactament, Isabel Clara Simó, tot aquest grup. Fins en aquell moment el feminisme pràcticament no havia donat la cara. Perquè,
Maria Olivia Campmany.
Perquè la Mercè Rodoreda, per exemple, mai es va reivindicar com a feminista, tot i que la seva literatura
ho és totalment.
Sí. Però vull dir, d'una manera oficial va ser en aquests anys 70-80 quan es va incorporar aquest feminisme, aquesta visió feminista a la literatura catalana, i volia comentar-ho.
Bueno, està bé. Pues amb això...
Espera, us dono un últim. És que vaig llegir un article del Joan Garí, és molt curtet,
sí.
En què parlava sobre això i acaba dient el següent. Diu, m'alegra aquesta puixança femenina en el lloc literari. Ja que els homes només semblen definitivament interessats en el futbol, en els baixos instints polítics i en altres bagateles testosteròniques, bé està que vinguin les dones a ocupar el lloc que mereixen.
Bé, bon dia. Jo sóc la Marta Sans, sóc d'Alcanar, formo part del col·lectiu Dijous d'Arts, escric prosa i poesia, i precisament de poesia, i vinc a parlar-vos avui, sobretot d'un poemari en concret, un poemari de Salvador Iborra. Salvador Iborra fou un poeta, periodista i docent valencià, i va morir als 32 anys d'una mort certament absurda, va ser assassinat al Raval de Barcelona en una baralla en uns xics que havien robat la bicicleta d'un amic seu. En la seva curta vida va ser molt prolífica en quant a literatura, ja que va publicar estos tres poemaris, Un llençol per embrutar, Les entranyes del foc i Els cossos oblidats. Estos dos últims van ser premiats. I sobre este últim, Els cossos oblidats, publicat a Onada el 2009, és sobre el que vinc a parlar-vos. El llibre de poesia no és massa llarg i està introduït per un previ dividit en tres parts, que és el poema del retorn. Precisament ja mos diu, no?, de que parla del retorn i els cossos que estan oblidats. Per tant, ja mos diu una mica, ja mos indica sobre què versaran tots els versos. En el primer vers del poema del retorn ja mos fa un preludi del que s'esdevindrà el llibre, que parlarà de l'absència, però també de la seua tornada absoluta. El primer vers és: he fugit 3 anys com un covard, de tot, de totes les coses. No? He fugit, però ara torno. Així mateix, tots els seus poemes i tots els seus versos se van teixint com una conversa en ell mateix, que és l'essència del jo poètic. La tercera part del poema del retorn parla de la pèrdua d'esperança, del retorn al no-res, de retornar quan ja s'ha fet tot. És un retorn amarg i els últims versos mos ho demostren, no? Diuen, ja no pretenc fer res de bo, està amb vosaltres, no fer memòria. Pagar el preu de dormir a soles, d'acumular silenci, verificar si encara queda força per fer allò que diuen viure i prendre la penosa decisió de tornar a escriure. No sé exactament què, parlar d'amor, parlar d'alguna dona, absoldre'ns del que som, del mal govern de la nostra història.
Que tingueu un molt bon dia i fins a la setmana que ve. Adeu, Josep Maria, adeu, Joan.
Adeu, bon dia.
Adeu, oients. No.